Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A les 7:42.
3, 2, 1, seganya!
Bon dia, Joan Anton Català.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a aquesta hora, a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, d'astronomia, de física, de química, de quàntica, una mica de tot. Avui, Joan Anton, parlarem d'una missió real que sembla formar part de la trama d'una pel·lícula que es va estrenar fa ben poc.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
Això és Don't Look Up, n'hem parlat alguna vegada, No mires arriba, la pel·lícula que va estrenar fa un any Netflix i que explica la història de dos astrònoms que avisen que un asteroide és a punt d'impactar contra la Terra. Què passa? Que quan intenten que el govern dels Estats Units reaccioni, es troben que els mandataris prefereixen explotar els recursos especials de l'asteroide que no pas salvar el planeta. Bé, la matinada d'aquest dilluns a dimarts, per tant, ho tenim a tocar, es durà a terme una de les maniobres que es mencionen en aquesta pel·lícula, és a dir, impactar contra un asteroide per desviar-ne la trajectòria. És la primera prova de la història de la humanitat que anomenem, en aquest cas, defensa planetària. Avui a La Terra es Plana, la missió d'Art. Estàs nerviós, Joan Anton?
Molt. És que és de pel·lícula, directament. Tu t'imagines que fa uns anys ens haguessin dit una missió de defensa planetària? Haguessin dit en quina plataforma ho fan, això?
Quant temps fa que ho sabem, que això passarà?
Que farem aquesta missió? No, anys.
Ho dic perquè la pel·li, no sé si estava inspirada ja...
No ho crec. Pensa que les missions espacials es dissenyen amb anys d'antelació i després s'han de construir les naus. Això poden ser perfectament 15 anys o 10 anys. Mm. El que passa que, clar, no, fins ara no ha estat notícia, perquè, clar, es va haver de construir, després es va haver d'enlairar i finalment ara sí, doncs la matinada de dilluns a dimarts impactarem.
Estàs nerviós, eh?
A veure, nerviós. No perdo el son, però estic pendent. Més que nerviós seria... Estic molt atent.
Què és exactament aquesta missió d'Art i l'objectiu quin és?
Val, mira, d'entrada, DART són les sigles de Double Asteroid Redirection Test, que vol dir que anem a redirigir, a desviar un asteroid doble, que després t'explicaré què vol dir tot això. I això és una nau de la NASA, no tripulada, evidentment, que es va enlairar el novembre de l'any passat a bord d'un coet Falcon 9 del nostre amic Elon Musk, de SpaceX, i el seu objectiu és impactar contra aquest asteroide, que ara entrarem en detall, analitzar com el movem, si és que el movem. Pensa que en el moment de l'impacte a la nau aquesta que haurà, diríem, consumit combustible, pesarà 570 quilos i impactarà contra aquesta roca a 24.000 quilòmetres per hora, que sembla una passada tot plegat, però la roca és molt grossa, com ara explicarem, i veurem com desviem la roca per aprendre, per si mai ho necessitem en el futur. És com disparar-li directament una bala.
Explicàvem que això passarà la matinada de dilluns a dimarts. Sabem l'hora exactament de la maniobra?
Sí, ho sabem. Impactarà la matinada de dilluns a dimarts a la 1:14 minuts de la nostra matinada, és a dir, horari català. Val? DART transmetrà imatges i dades fins que quedi destruït. Lògicament, això és un projectil que quedarà totalment esmicolat quan impacti contra l'asteroide. En aquell moment de l'impacte, aquest asteroide es trobarà a 11 milions de quilòmetres de distància de la Terra. I el que també és molt interessant saber és que DART portava, perquè ja s'ha desacoblat de fa dies, un petit satèl·lit italià, que es diu Licia Cube, que es va alliberar, com et deia, fa uns dies, i que va pel darrere i observarà la seva missió, és observar aquest impacte i enviar-nos també imatges i dades. I tot això ho observarà a 55 quilòmetres de distància per no fer-se mal.
Quin és l'asteroide que desverem i per què l'hem triat, Joan Anton?
Val, mira, abans deix que et digui, Roger, perquè segur que ara ja hi ha algú donant-li toms en això de desviar un asteroide, i sobretot després d'haver parlat de la pel·lícula, no és un objecte perillós. És a dir, no es tracta d'un asteroide que vingui en via de col·lisió cap a la Terra. És una prova que volem fer ara, que no tenim urgència per fer-ho, per si mai en el futur ho necessitéssim per desviar algun asteroide que sí que fos perillós. Això, com deia abans, és un asteroide binari. Vol dir que en realitat són dues roques, una principal i una altra més petitona, que és contra la que impactarem, que dona toms al voltant de la principal. El nom de l'objecte és Didymos i l'objecte principal té 780 metres de mida. I la Lluna, que és contra la que impactarem, té 160 metres i es diu Dimorphos. Val? El nom de Dimos, per cert, sembla que ve del grec i vol dir bessó. Per què hem triat aquest objecte? Hi ha diverses raons per les quals ho hem fet. Primera, perquè és un objecte que és d'aquests que, de les poblacions d'asteroides, força a prop de la Terra, que tenen òrbites que potser mai, potser en el futur, el podrien convertir realment en un objecte perillós, tot i que avui no ho és. Val? Després, és perquè és binari, com dèiem abans, i això el converteix en molt oportú, en molt bo, per poder-li detectar com desviarem la seva trajectòria. Després t'ho explicaré una mica més. I en tercer lloc, perquè la mida de la Lluna contra la qual impactarem, de l'asteroide més petitó, és de 160 metres. I això és una mida excel·lent per provar aquest mecanisme. Per què? Perquè, mira, d'objectes més grossos n'hi ha menys, afortunadament, i per tant la probabilitat d'impacte en el futur contra la Terra és menor. D'objectes petitons n'hi ha moltíssims i la probabilitat d'impacte és molt superior, però són menors. Però aquesta mida ens preocupa, perquè aquesta mida és aquella d'equilibri, de dir, ostres, d'aquests n'hi ha molts allà fora, i si en caigués algun, perquè et facis una idea, 160 metres seria equivalent a una bomba nuclear de les grosses. Podria escombrar no només la ciutat de Barcelona, sinó potser la zona metropolitana de Barcelona. Això, òbviament, dependria de la velocitat, de l'angle d'impacte, i, per tant, ens preocupen aquests objectes, saps? I per això l'hem triat.
Estem parlant de desviar, no? Diu, desviarem aquest asteroide. Què vol dir exactament desviar-lo? Què es farà exactament i com s'aconsegueix precisament desviar un asteroide?
Clar, això és molt complicat i és justament la primera prova que farem a la història. Com deia abans, és un asteroide binari, un que gira al voltant de l'altre i anirem impactant contra el petitó. Aquest impacte li produirà un petit moviment, esperem, si no errem el tret, clar. Li produirà aquest petit moviment que el que farà és accelerar la rotació, accelerar la velocitat que té de gir al voltant de l'objecte més gros. Perquè et facis una idea, en aquest moment gira, dona un gir complet en 11 hores i 55 minuts, vull dir, en quasi 12 hores. Què passa? Que en aquest impacte esperem augmentar-li una mica rona la velocitat i potser fer que giri en uns segons més ràpid. Si són 70, preveuen uns 73 segons més ràpid. Això seria un èxit de la missió, perquè voldria dir que els càlculs que hem fet quadren perfectament amb el que hem predit. I aquí ve la cosa, perquè el fet de que sigui binari, de que giri al voltant de l'altre, a més s'ajunta en un altre factor que abans deia que l'explicaria, que és el que ha fet que triéssim aquest objecte, que vist des de la Terra, quan el petit contra el qual impactarem passa pel davant del gros, ens tapa, ens oculta el gros. I és molt fàcil de detectar. Des de la Terra, per tant, amb telescopis, mirant aquest puntet diminut de llum, veiem una petita baixada de llum, que és quan el peque passa pel davant del gros. I així podem calcular exactament quant triga en donar al petitó una volta sencera. I d'aquesta forma sabrem si hem tingut èxit i sabrem en quina quantitat hem modificat el gir d'aquest objecte.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana, avui amb el Joan Anton Català parlant de DART. La primera prova a la història de la humanitat de l'anomenada defensa planetària, una cosa que passarà a un quart de dues, a la 1:14 de la matinada de dilluns a dimarts.
Sí, permetem una cosa només, perquè ja sé que també hi deu haver gent, perquè mira que som morbosos, en general, ens encanten aquestes coses, que deu estar pensant a veure si en l'impacte el desviarem cap aquí. No, perquè hem de saber que, a més, l'impacte el produirem de front. Vol dir en direcció a l'objecte més gros, no en direcció cap aquí, sinó al revés, en direcció cap a fora. Per tant, no hi ha cap mena de probabilitat ni d'enviar-lo cap aquí, ni tan sols de treure'l de l'òrbita al voltant del més gros. Vull dir que tothom tranquil.
Més enllà de ser una manera de practicar aquesta defensa estratègica, de practicar, no, perquè no estem practicant res, això ja va de debò.
Sí.
Dius que també servirà per provar un nou motor, no?
Sí, estem desenvolupant nous motors per tenir cada cop naus que circulin més, a més velocitat per allà fora, i aquesta està provant un motor propulsat per ions de xenó. Això bàsicament és una mena de tubs, de motors, que el que fan és accelerar ions, en aquest cas són de xenó, en un camp elèctric. Això fa que aquests ions surtin disparats cap al darrere i provoquen un efecte de reacció que fan que la nau avanci.
DART forma part d'aquesta estratègia de defensa planetària, que dius que és una cosa més àmplia i més extensa que simplement aquesta missió. En què es basa i de qui depèn, això?
Clar, hi ha dos grans components conceptuals. Un és detectar i catalogar i detectar tots els objectes potencialment perillosos i, a més, fer-ho amb molt de temps d'antelació per poder-hi fer res si algun d'ells ve. La segona part de l'estratègia és això, desviar-los, ja que nosaltres no ens podem apartar-los amb ells. Fixa-t'hi, la primera part, que és detectar-los i catalogar-los, tenim observatoris robotitzats, moltes agents especials els tenen, que estan dedicats exclusivament a això. De fet, l'any 2005, el Congrés americà va ordenar per llei a la NASA que identifiqués i catalogués el 90% d'asteroides que hi pugui haver a prop de la Terra i que tinguin una mida d'aquestes de més de 140 metres. De moment, creiem que hem catalogat només el 40% d'aquesta població. Perquè et facis una idea, coneixem més de 19.000 asteroides a prop de la Terra, de totes les mides, se'n descobreixen més o menys uns 40 nous cada setmana, fixa-t'hi, i uns 2.000 estan catalogats com a potencialment perillosos pel futur. I aquesta és la primera part de l'estratègia, detectar-ne quants més millors, calcular-los la trajectòria, tenir-los ben controladets amb molts anys d'antelació, per si es veiés que algun d'ells en el futur vingués cap aquí, pogués tenir temps de fer-hi alguna cosa.
Clar, si mai es confirma que estem amenaçats, que hi ha perill, aquest diagnòstic, el que hem de fer és reaccionar, i DART és una eina que tenim, no?
Sí, aquesta és la del projectil. És una mica barroera, si ho penses, no?
Home, perquè és la guerra.
Sí, és enviar-hi una nau que petarà i simplement xocarà. Això també m'ho pregunten molt per xarxes. No porta armes nuclears, és a dir, no porta bomba.
Sí, no dispara, no. Simplement s'encasta contra l'asteroide.
Sí, ell es destrossarà, és una bala. Ell directament és una bala i el que farà és moure a l'asteroide. Aquesta seria la forma com més fàcil, però que consta que no l'hem provada mai i justament ara la provarem. Tenim altres mètodes que estan descrits en paper, però que tampoc mai no els hem provat i que algun dia els haurem de provar. N'hi ha un que l'hem explicat algun cop, recordo, en el programa, que és el del tractor gravitacional. Això és posar-hi una nau molt pesada al costat d'un asteroide sense tocar-lo i a poc anar movent la nostra nau cap al costat de manera que per gravetat arrossegui, sense tocar-lo, arrossegui a l'objecte més gros i això, desviar-lo un mil·límetre, dos mil·límetres. Clar, si això ho fas amb 20 anys d'antelació de l'impacte, ja errarà el tret segur. A més, cal desviar-hi això, no? Això s'anomena tractor gravitacional. Hi ha altres mètodes molt més inventius, per exemple, els robots miners, petits robots que aterrarien damunt d'una roca d'aquestes grosses, extraurien mineral i com a canons llançarien les pedres que extrauen cap al cel, cap a l'espai. Això faria com de motor, i enviant-ne molts i ben situats sobre la superfície d'un asteroide, podríem fer de motor per arrossegar també, per moure mil·límetres aquest asteroide. I llavors n'hi ha un altre que l'explico a les escoles i que els hi encanta, aquest encara és més, no sé qui se'l va pensar, però que seria pintar, fixa-t'hi, pintar de blanc la cara d'un objecte d'aquests, perquè d'aquesta manera aquesta cara pintada de blanc reflectiria diferent, de forma diferent, la llum del sol del que ho faria l'altra cara, i això també li provocaria segurament un petit moviment en aquest objecte.
A veure si em quedaré despert la nit de dilluns a dimarts.
Jo t'asseguro que jo sí.
Sí, no? Perquè a més ho podem seguir a l'instant.
Exacte.
Tindrem imatge de l'impacte, no?
A veure, jo no sé com anirà la cosa. DART diuen que retransmetrà fins al moment del xoc, però no ho sé segur què retransmetrà exactament. I el petit satèl·lit italià que va al darrere, aquest sí que s'espera que capturi imatges. El que no sé és si ens les donaran en directe, o les hauran de processar i ens les donaran al cap d'hores o el dia següent. Això no ho sé. El que sí que tindrem és la confirmació de que tot ha anat bé, això segur, o que no ha anat bé.
Si no ha anat bé, què?
Bueno, tampoc passa res. És dir, al final has de provar. Bueno, pues si hem errat el tret, és dir, ai, hem fallat, no? Doncs, bueno, per què hem fallat? Com s'ha produït?
No xocarà contra nosaltres, l'asteroide.
No, home, no. Això està a 11 milions de quilòmetres de distància. I, a més, la NASA, en aquest moment, que estem ara tu i jo parlant, a poques hores de l'impacte, la NASA, els enginyers, estan corregint lleugerament la trajectòria de DART constantment per fer que no errem, és a dir, per assegurar-se de que impactem. Però torno a dir, si fallem o si impactem i no el movem suficientment, tot això que aprendrem.
Uh-huh. Què vindrà després de Dark, Joan Anton? Quines altres missions hi ha programades o planejades després d'aquest primer impacte?
L'Agència Espacial Europea té una missió ERA que enlairarà a l'any 2024 dirigida cap al mateix asteroide, cap a Didymos, justament per veure la malifeta que hem fet, per veure, fotografiar el cràter de l'impacte i tenir més dades de com va funcionar la cosa. La Xina també ha anunciat que ells també volen fer proves per desviar un asteroide de manera similar a com ha fet DART, i aquesta missió xinesa es podria enlairar l'any 2025. La qüestió és que això ho haurem de fer molts cops, Roger, abans no aprenguem com fer-ho, perquè el dia que ho necessitem no podem fallar. Aquell dia sí que no podrem fallar. També és interessant saber què ens estem gastant de pasta. Sempre surt aquest tema, no? Quants diners total per una nau que s'estavellarà?
I qui ho paga,
I qui ho paga? En aquest cas ho està pagant la NASA, vol dir el contribuent americà, perquè això recordem que surt dels pressupostos públics americans. Ha costat tot. I quan dic tot, recordem, quan explico aquestes coses, no només són les naus, les nòmines dels científics, els enginyers, durant anys de desenvolupament, 325 milions d'euros. 325 milions. I dius, uau. Val, anem a veure, anem a convertir això en màquines per matar. Això són 6 avions de combat F-18. 6 avionets d'aquests que tiren bombes i maten gent paguen tota una missió que s'ha estat desenvolupant durant anys i que ara estem al punt final per practicar com desviar un asteroide per si mai necessitéssim salvar la Terra. Això és molt o és poc? Que cadascú, no?, tregui les seves conclusions.
I, Joan Anton, mirant de cara al futur, és a dir, si un dia ens apareix un asteroide més gran, quines probabilitats hi ha que impacti contra la Terra?
Clar, les probabilitats dependrà. Com més grossos són, menys probabilitat hi ha, simplement perquè n'hi ha menys. Si no, tu i jo ja no hi seríem aquí. Dels petitons n'hi ha molts. Per exemple, ho vaig calcular un cop, pensa que cada dia entren 27 elefants adults a la Terra. No entra l'elefant, entren objectes que tots ells sumen com 27 elefants, però són molt petitons, no? Dels grossos n'hi ha, com més grossos són, menys, n'hi ha amb menys probabilitat. La qüestió és que si mai en detectéssim algun en via de trajectòria de col·lisió a la Terra, ho hauríem de fer, com dèiem abans, amb molts anys d'anticipació i llavors provar algun mecanisme de desviar. Ara ho provarem contra un objecte que té 160 metres, que abans ja dèiem que és perillós. Però fixa-t'hi, si per exemple aquest objecte, que esperem que no passi, tingués un quilòmetre, que és molt, però bueno, depèn en què ho comparis, un quilòmetre tampoc no és una bestiesa, no hi podríem fer absolutament res. Cap dels mecanismes que t'he comentat segurament funcionarien per un asteroide o un cometa tan gros com un quilòmetre. I l'impacte d'un objecte d'un quilòmetre tindria efectes planetaris. És a dir, els efectes que causaria serien a escala planetària. Per tant, poca broma amb aquestes coses. Hi ha molt poca probabilitat que ens toqui la rifa. Molt. És com quan jugues a la loteria, dius, no em tocarà. Però algú li toca. Algun dia potser et tocarà a tu. I és per aquest motiu que dels pocs calerons que té la ciència, està bé que dediquem uns quants cèntims d'aquests calerons pocs que tenim per això que dèiem. Primera, per catalogar i veure tots els que puguem. Segona, per practicar mecanismes de desviament. Per què? Ara no els necessitem. Però i si les generacions futures necessiten? I miren al darrere, ens miren a nosaltres, que ja no hi serem, i diuen aquells que no van fer res, que es van dedicar, no?, a fer, com el conte de la formiga i la cigarra, no?, es van dedicar a no fer res sobre això, i ara nosaltres patirem les conseqüències. Per responsabilitat hem de provar aquests mecanismes.
Un quart de dues de la matinada de dilluns a dimarts, amb el Joan Anton Català també el podem seguir, estelsiplanetes@elsuplement.com.
I tant.
I segur que des d'allà també podrem fer el seguiment si esteu desperts de matinada. Què hi passarà aquesta setmana al cel més enllà d'aquesta col·lisió?
Hi ha lluna nova, per tant, cels de nit sense la llum de la lluna, que ens agrada molt, però quan volem veure el cel fosc, doncs ens molesta una mica. Excel·lent per la contemplació del cel. Saturn continua brillant força a mitjanit, però sobretot el que ja és espectacular com està brillant és Júpiter, que sembla un avió, molta gent l'està confonent en avió, una mica més cap a l'est. Pensem que Júpiter està situat en aquest moment el més a prop de la Terra en els darrers 59 anys. Per tant, la seva llum és potentíssima. I Mart continua també la seva cursa d'incrementar la llum cap a final d'any.
Joan Anton Català, un plaer sentir-te cada setmana al Suplement.
Roger.
Cuida't.
Igualment.
Seguirem dilluns i dimarts. Una abraçada. Ara fem una pausa i de seguida tornem al Suplement.